are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume Ramon, què tal, com estem?
Molt bé.
Això s'acaba, eh?
Sí,
s'acaba la Champions, ja, i s'acaba el We Are The Champions, però fins l'últim dia, fins la final, aquí estarem. Comencem parlant i fent referència al partidàs d'Anfield.
L'aperitiu.
I és que el Barça, aquest dimarts, ja ho sabeu, visita un estadi que és mític. Mític per tots els cantons. Jo he tingut l'oportunitat de ser-hi, però sense veure un partit de futbol. És a dir, fent aquella visita habitual que fan els turistes.
Jo em vaig veure un.
I no he tingut la gran sort de veure Anfield, que tothom que hi ha estat diuen que és espectacular poder viure com canta de cop, com viu la musicalitat que té aquest estadi.
És de pell de gallina. És un estadi increïble. A més, té tota aquesta història que hi ha al darrere. És un camp construït al 1884, que encara aguanta el mateix lloc, sí que l'han anat renovant,
sí,
però sempre aguanta i té moltes històries darrere, i avui jo m'he volgut fixar una mica en el tema musical, la banda sonora d'Anfield.
La banda sonora d'Anfield, eh?
Correcte. Si parlem de Liverpool, normalment sempre parlem del gran club de futbol i també dels Beatles. És un dels altres aspectes importants d'aquesta ciutat, una ciutat que amb aquest grup de música va revolucionar el món de la música. Si aneu a Liverpool, és visita obligada anar al The Cavern Club, mític.
Tot i que el The Cavern actual no és el The Cavern original, eh?
L'han reformat una mica, sí. L'han adaptat una mica, i sí que és veritat que no és la mateixa, però
imita el que era, però no és l'original.
Exacte. I el que potser molta gent no sap és que, per exemple, els Beatles, per exemple, no eren molt fans del Liverpool, no eren uns grans amants del futbol, però les seves cançons es van arribar a corejar l'estadi d'Anfield, sobretot a la grada de cop. I he trobat un document boníssim dels anys 60, on just abans de començar un partit cantaven aquesta cançó.
El She Loves You, Yeah, 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 de Beatles.
Boníssim.
Clar, en aquesta època encara no cantaven el You'll Never Walk Alone.
Encara
cantaven
no.
Cançons dels Beatles.
Va arribar més tard.
Anys 60.
I a més la imatge és molt bona, perquè també la grada de cop es caracteritza per aquells moviments on tota l'afició
perquè
es movien.
Perquè tothom està molt apretat,
però que hi havia molts problemes.
I aquella mena de marea humana.
Sí.
Cantaven el She Loves You. Molt bé.
Boníssim, però com deies, la mítica cançó que ha caracteritzat Anfield és la mítica del You'll Never Walk Alone, que té una història molt especial a darrere. When you walk
storm, hold your head up high. Ja que l'hem sentit vegades i vegades, però té una màgia, un magnetisme especial que ara explicarem d'on ve tot plegat i sobretot per què el Liverpool se la fa seva.
Sí, perquè aquesta és la versió del grup Gerry and the Pacemakers, una cançó que s'ha convertit en l'himne del Liverpool. Ara mateix apareix a tot arreu, apareix a l'escut, a l'entrada de l'estadi, representa tot el sentiment del club red, però el que molta gent segurament no sap és que això és una versió. Per trobar l'original han d'anar al 1945 i no és a Anglaterra tampoc, d'anar a Nova York, a Broadway, als musicals, perquè aquesta cançó la primera vegada que es va interpretar i que es va escriure de fet, va ser en un musical que es deia Carousel. Els autors eren Richard Rodger i Oscar Hammerstein i explicaven la història d'amor entre una jove i un firaire que diguéssim que era una mica un buscarraons, una mica gamberro, que acaba morint en un atracament al final de l'obra, i en aquest moment tràgic de la mort amb la seva parella té el noi mort en braços i li canta el You'll Never Walk Alone. Per tant, és tràgic.
És a dir, l'origen de la cançó es situa en aquest musical Carousel del 45, sí, a Broadway.
Sí, sí. I mira, com sonava.
Carai. Molt musical, eh?
Molt
de musical.
Molt ben interpretat. La veritat és que el musical va ser un èxit.
Va tenir èxit.
Va triomfar, sí. I 10 anys després es va fer fins i tot la pel·lícula, i la cançó ja es va començar a utilitzar en molts esdeveniments, també en funerals, per exemple. Al principi, el seu principal ús era en funerals, i diversos autors van fer la seva versió, com per exemple Frank Sinatra, Nina Simone també en va fer, o la que a mi m'ha agradat més, la d'Elvis Presley, que amb la seva veu característica sonava així. Walk on.
No l'havia sentida.
És boníssim.
La tonada és una mica diferent.
Sí, li canvia una mica.
És allargada. I aleshores, Jerry and the Pacemakers, amb aquesta versió que tenim tots tan, tan coneguda, a quin any apareix?
Apareix el 1963.
63.
Sí, és un grup de Liverpool. La cançó també es converteix en tot un èxit. Segurament li donen aquesta tonada diferent que comentaves. I va arribar a ser número 1 de les llistes d'èxit de les Illes Britàniques. I què passava? Canfield, abans dels partits, posaven les cançons que estaven...
Els que sonaven més.
Exacte. Els grans èxits, diguéssim. I doncs va sonar durant... va estar al número 1, 4 setmanes seguides, va sonar, i què va passar? Que aquesta cançó, com passen totes les cançons, van desapareixent de les llistes d'èxit i va deixar de sonar a Anfield. Però els aficionats els havia agradat tant...
Que la seguien cantant.
Que la seguien cantant, exacte. I la van arribar a convertir en la cançó doncs, de referència i al final es va convertir en l'himne oficial del Liverpool. La veritat és que creava també un aspecte intimidador pel rival. I això va...
Aquesta atmosfera, eh?
Exacte. Creava aquest ambient que tan va agradar a Bill Shankly, per exemple, l'entrenador va demanar que la seguissin cantant perquè veia que allò podia incidir en el rival i es va convertir ja en mítica del club.
El Liverpool no és l'únic que l'utilitza. No, el també... Celtic de Glasgow també. Correcte. De fet, per mi, la interpretació que se'n fa a Celtic Park és... No diré que millor que Anfield, perquè Anfield impressiona, però home, Celtic
les dues,
Park, Déu-n'hi-do.
He pogut viure les dues en directe i la veritat és que sonen molt bé. És que les dues, és a dir, tenen també la mateixa
la
màgia
de Celtic Park
i són
grups
més històrics, sí. I bé, de fet, s'han fet centenars de versions, també, perquè me vaig trobar una dels tres tenors, moltíssimes, però segurament per mi la que millor sona és quan ressona de veu de l'afició a capella.
Això ho sentirà el Barça i els seguidors del Barça que vagin a Anfield dimarts que ve.
El plat principal.
Dimarts a les 9, Liverpool-Barça, 3-0 pel Barça de l'anada, i dimecres, també a les 9, l'eliminatòria entre Ajax i Tottenham amb aquest 0-1 dels holandesos de l'anada, que ens fa pensar que potser sí, que l'Ajax arribarà a la final.
El donàvem com a favorit segurament al Tottenham, però l'Ajax la veritat és que va fer un gran partit i haurem de veure com resisteix a Amsterdam dimecres, i una de les grans esperances i un dels grans jugadors que ha marcat aquesta eliminatòria i aquesta trajectòria de l'Ajax a la Champions és un jugador que està vivint una segona joventut als 30 anys. Estem parlant de Dusan Tadic, un dels futbolistes al serbi que està fent un gran paper i sobretot ha trobat aquesta posició de fals nou que li ha trobat Ten Hag, perquè ell va arribar a l'Ajax en principi per jugar d'extrem, és un jugador extrem mitja punta, però mai havia jugat en aquestes posicions tan avançades, i la veritat que està sent una de les claus en una posició on en principi l'Ajax té jugadors que prometen bastant, com per exemple el danès Kasper Dolberg o un altre veterà com Huntelaar que havia passat pel Madrid, però Tadic és el que s'ha quedat amb aquesta posició i està sent un dels autèntics referents. A més, està fent molts gols. N'ha marcat 6 a la Champions. És el tercer màxim golejador per darrere de Messi Lewandowski i és el segon màxim golejador a l'Eredivisie, on hi ha marcat més de 20 gols aquesta temporada, i està vivint segurament el millor moment de la seva carrera per un futbolista que ha viscut una trajectòria una mica irregular. Ell va néixer a Vaka Topola, una ciutat de 14.000 habitants de Sèrbia. Va començar a l'equip del poble. De jovenet ja el va incorporar al Vojvodina de Novi Sad, un dels clubs més històrics del país, de fet és el més antic. Amb 18 anys ja va debutar al primer equip i als 21 va fer el salt a una lliga més potent i va ser curiosament a Holanda. És a dir, aquí ja neix la connexió de Tadic amb Holanda.
On va començar, Holanda?
Al Groningen, que és un club on també, per exemple, hi va anar Luis Suárez en els seus inicis a Holanda. Va pagar 1,2 milions d'euros al 2010, ho va fer bastant bé, i de fet la primera temporada va acabar com el tercer màxim assistent d'Europa per darrere d'Ozil i Messi. Al 2012 el va fitxar al Twente per 5,5 milions i s'hi va estar dues temporades fins que va arribar l'oferta de la Premier, que va ser Ronald Koeman, que entrenava aleshores al Southampton, el recordarem, fa unes temporades, seguia molt la lliga holandesa i va decidir incorporar el serbi. Allà s'hi va estar quatre temporades, va fer un bon rendiment, però diguéssim que tampoc va fer un gran salt qualitatiu perquè el fitxessin als grans clubs de la Premier. Per exemple, la temporada passada el Southampton es va salvar les últimes jornades i hi ha imatges molt bones de Tadic perquè va prometre que es quedaria amb calçotets si l'equip es salvava sobre la gespa,
I ho va fer.
I ho va complir, va regalar totes les samarretes i la imatge es va convertir en viral. A l'estiu va jugar al Mundial i just després ja es va ser traspassat a l'Ajax en un moviment que al principi va semblar una mica estrany, perquè és poc habitual que l'Ajax fitxi jugadors de la Premier.
El que passa que l'Ajax, clar, té una plantilla molt jove, però amb aquests dos, tres jugadors veterans, un d'ells és Tadic, no?, que li donen aquesta experiència.
Sí, és el que buscava Marc Overmars, i ell va decidir acceptar aquesta proposta per dos motius clars, també. Un, perquè quan havia estat a Holanda havien nascut els seus fills allà i la seva família s'hi trobava molt a gust i, per tant, se sentia còmode. I l'altre és que volia jugar a la Champions, perquè no l'havia pogut jugar mai amb el Southampton. La veritat és que és bastant complicat que la pugui arribar a disputar, i li va arribar aquesta proposta de l'Ajax, però amb la condició de que havien de jugar totes les eliminatòries prèvies. És a dir, va acabar el Mundial, no va tenir vacances, i al juliol ja estava començant a disputar les fases prèvies, que l'Ajax, recordem que va començar la segona fase prèvia. En va disputar 3 per poder arribar després a la fase de grups. Aquí semblava que es complia el somni de Tadic de poder jugar a la fase de grups de la Champions, però finalment estan a semifinals i hi ha moltes opcions d'arribar a la final per un jugador que ha tingut aquesta trajectòria irregular, però ara que estem veient la seva millor versió.
Tadic, el podreu veure dimecres a l'Amsterdam Arena.
La cirereta del pastís.
I també hi podreu veure, volíem acabar avui el We Are The Champions fixant-nos en una perla del Tottenham, que és una perla argentina, jugador jove, que veurem si segueix la bona projecció que té al davant.
Sí, estem parlant d'un Tottenham que està tenint moltes baixes, molts problemes en lesió, veurem si arriba Harry Kane. La veritat és que ho veig complicat, però és que també ara té les lesions de Wings, Aurier fa temps que està lesionat, Pochettino haurà de refer una mica l'equip i recórrer segurament a jugadors menys habituals. Un d'aquests projectes de futur del Tottenham, ja el vam veure uns minutets al partit d'anada, és el defensa Juan Foyth.
Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me ves.
Pel nom, Juan Foyth, segurament diràs, és estranger, a més tu mires la seva pinta i és un jugador ros, amb ulls blaus, bona planta.
Com s'escriu, Foyth?
Foyth, F-O-Y-T-I-H, però és d'origen austríac, aquest cognom, però sí que és veritat que ja els seus avis ja van viure a l'Argentina, producte de l'emigració que va haver a principis del segle passat. És un futbolista que ja ha debutat, per exemple, amb la selecció absoluta de l'Argentina, té només 21 anys, però és un jugador que hi ha molta expectativa, sobretot al Tottenham, per veure si treuen un gran defensa, que futbolísticament és un jugador molt elegant amb la pilota, té molt bona sortida, alguns el comparen fins i tot amb Gerard Piqué, i és que aquest bon tracte de la pilota té una explicació. Ell va començar a Estudiantes de La Plata, és on va néixer, fins als 16 anys va jugar de mitja punta, i explica que el seu ídol, per exemple, el seu referent era Kaká del Milan, i que el fet de jugar tant temps al mig del camp, doncs tenia un bon tracte amb la pilota, però un entrenador li va dir, escolta, si et vols guanyar la vida, tu has de ser central, tens característiques, tens un bon físic, i ho faràs millor. Ell ho va acceptar una mica a contracor, li agradava més jugar davant, però finalment va acceptar aquesta posició de central, i ja ho pots veure que en alguns partits té també aquest instint de Piqué de fer aquestes aventures cap endavant, aquestes excursions, perquè tècnicament la veritat és que és molt bo, potser li falta una mica de consistència ofensiva. És un jugador que a Argentina ja despuntava, en 18 anyets, fins i tot abans de debutar primera. Marcelo Bielsa el va intentar fitxar quan estava al Lilla. Finalment, el 2018, debuta amb Estudiantes a primera divisió argentina i només va durar 8 partits. En 8 partits ja en van tenir prou. Hi havia diversos clubs interessats en ell, el PSG i el Tottenham van ser els que més es van interessar i van pagar 12 milions i mig d'euros.
12 milions i mig per un jugador que en aquell moment tenia 18 anys.
I que només havia jugat 8 partits a primera, déu-n'hi-do l'aposta. Però la veritat és que era un jugador que...
Tot i que en el futbol mundial 12 milions i mig és xavalla.
Ara ja sí, segurament ara ja...
Gairebé els té el Roger Fontarnau a la seva butxaca.
li sobra una mica més. La temporada passada va debutar poquet, aquesta ja ha debutat a la Premier. La veritat és que va tenir un mal debut a la Premier perquè el primer partit va cometre 2 penals, però per fortuna el Tottenham va guanyar aquell partit 2-3. És un jugador que encara li falta per madurar, però és d'aquests futbolistes que apunten bé. Marcelo Bielsa fins i tot va intentar demanar la cessió pel Leeds a la Championship, però Pochettino va dir que tenia pocs jugadors, aquest any no ha fet fitxatges per poder pagar l'estadi, i confia en aquest futbolista, que en parlen molt bé, i veurem si juga contra l'Ajax.
Veurem si el veiem o no aquest dimecres al Johan Cruyff Arena, aquest Ajax Tottenham. Per cert, el nostre tècnic, el Roger Fontarnau, em diu que avui ha disfrutat molt amb la secció, especialment amb la primera part,
amb el tema
musical i l'origen del You'll Never Walk Alone. Gràcies, Jaume.
Vinga, a reveure.